Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Alba Triadó.
I 10 minuts de la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns 13 d'abril. Ja ho sabem, ja hi tornem, després d'una setmana de vacances. Tornem a ser aquí per parlar de l'actualitat que ens deixa l'esport aquest cap de setmana. Ho fem, com és habitual, amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
En Josep Maria Félez, president de la penya blaugrana de Sant Cugat. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia tingueu.
Amb Àngel Casas, expresident de la penya Baricús. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Content,
molt
Àngel, pel resultat.
Content.
I en Sergi Alemanya, companya del Casa. Molt bon dia, Sergi.
Bon dia, Alba. Ves a preparar Sant Jordi, que jo em quedo amb aquests tres.
En bona companyia, jo estaré atenta al que tot el que ens expliqueu.
I avui crec que potser val la pena, no sé si estareu d'acord, Jesús, Josep Maria, així també oblidem una mica aquest empat del Barça, després de la bona primera part, començar parlant amb l'Àngel, no?, de l'Espanyol, perquè Àngel, ahir la victòria és important. Ara bé, màxima efectivitat, eh? Un xut a porta, un gol i els tres punts al sac.
Sí, un únic xut a porta, eh?
De Sergio García.
Sí, efectivament. Això ho hem de situar en dos aspectes. Un, el primer és de que en l'anterior partit amb el Bilbao ens vàrem jugar a participar a la final de la Copa contra aquest mateix equip i fruit del sistema de joc adoptat vàrem perdre aquella possibilitat, i ahir, amb un enfoc totalment diferent, en què l'equip des del primer moment fins a l'últim minut va estar lluitant fort i intensament i va lograr, malgrat aquesta escassetat de gols, vull dir, de tiros a porta, hi va haver 7 corners, però de gols només, de xuts a porta només hi va haver un, doncs que logrés això, i això tenia molta importància. Però llavors cal situar una a la setmana, que el dilluns passat havíem tingut un desastre de manera de jugar, vull dir que allò de creure que perquè tens un gol doncs ja ho tens tot fet, i això es va demostrar que això, ni amb dos gols, i l'experiència que tenim amb el Barça, vull dir, no tens la garantia, vull dir que has de jugar a totes, vull dir, amb totes les circumstàncies. I llavors hi va haver l'anada a Villarreal, que es va demostrar que jugant amb regularitat i amb interès tot el partit pots lograr, no? Sí que els altres no van fer cap gol, però bueno, però vull dir que és la setmana en què ha estat un èxit a partir del mal gust
que deixava
el partit
l'empat a casa
contra l'Elx, vull dir,
amb xiulada al camp.
Sí, per tant això és molt important.
Aquí el bàndol culer...
I que s'ha confirmat, amb 7 partits només ens han fet 2 gols, el que passa que només hem sigut capaços de fer-ne 6, 5, però bueno, però el fet és que ens han donat uns punts molt, molt valuosos, i més que res una moral fruit de demostrar que sí va, que jo dic que és un dels punts fonamentals d'un equip, independentment de la classe que tingui, si no hi posa l'empenyo els 93 o 94 minuts que duren els partits, vull dir que és difícil guanyar i és indispensable per guanyar, vull dir, pot ser que perdis, però el que segur és que no guanyaràs si no hi poses l'empenyo els 94 minuts que d'allò, vull dir, per tant això s'ha demostrat. I a vegades una cosa que per raons, jo diria, professionals i sentimentals és el retorn i regressió del Víctor Álvarez, un noi que prometia molt i que en el seu moment va haver, ja en l'època d'en Pochettino, havia anat alguna vegada de suplent però que no havia jugat, però que prometia molt i que va haver d'estar només una operació cardíaca que va tenir molts mesos apartat del futbol i que ara s'està mostrant un jugador de bon gust i que va estar pesant molt. I m'agrada fer-ho present.
Josep Maria.
Jo he vist que, o sigui, portava 4 o 5 setmanes molt fatal l'Espanyol
i l'augurava un mal un resto de temporada fatal, perquè veia aquests partits després de veure el de l'Elche amb el Villarreal, era suposat de perdre, i amb l'Atleti Bilbao, pues, tal com havia anat el partit de Copa, i ho veia molt malament. Sort que el partit de Villarreal li ha donat ales, perquè si no estaria baix a tot, perquè l'Elche va guanyar i el camp del Córdoba també una altra vegada, que vull dir que la lluita per baix està complicada.
A mi l'Espanyol em dona unes sensacions, i és una mica ara una visió global i que ja ve de temps, vull dir, de temporades, que és quan veus que la cosa va bé, que comencen a anar bé i es posen a tocar Europa o així, o els hi agafa por, o són ordres del club.
No, jo crec que ordres no, però de manca d'estímul...
Però és que és això, et dona la sensació que frena de cop i després fa ho suficient per no tindre's que complicar-se la vida, però ho suficient i prou, i no fa més.
Sí.
I això s'està repetint. Els finals de temporada espanyol, des de fa unes quantes temporades, són calcades.
Feia una primera part del campionat bé, i després cap al final anava desinflant.
Sí. Dius, veure, si has sigut capaç de fer això, potser tindrien que donar un pas endavant a l'Espanyol.
Sí.
És un club. A veure, jo recordo, i estic parlant, ara m'estic remuntant bastant enrere, l'any que es va posar la UEFA i que es va fer aquell paper i així, jo crec que l'Espanyol necessitaria, Europa diuen que és una sangria i fa por, però és que jo crec que un club com l'Espanyol, que és d'aquests intermitjos, aconsegueix estar a Europa, però no estar un cop esporàdicament, sinó estar dos o tres cops seguits, com li ha passat al Sevilla, és una forma de créixer.
Sí.
És una forma de disparar el club cap amunt. Bueno,
I això només donaré un dato. Quan es va anar l'última vegada a Europa a jugar a la final amb el Sevilla, tal, després, vull dir, va venir el Camp Nou, cap al Camp Nou, i hi va haver 35.000 socis. En aquests moments estem a 26.000.
Sí.
Vull dir, això demostra... Vull dir que en funció de com te situes tu professionalment, vull dir, la resposta que tens de la gent i d'allò.
Això és això.
I això és una demostració de que si no ets una mica ambiciós, la gent, vull dir, no.
Que econòmicament saps que has de vendre i que has de comprar barat i així.
Però imagina la diferència que hi ha entre 35.000 socis o...
No, clar, que potser és un club que tindria que donar pas ja.
Ara quan en el camp hi ha 20 o 22.000, ja es diu, mira, un camp que n'hi caben 40.000, vull dir, és que això és gravíssim.
Sí, perquè el dia de Pasqua hi havia 13.000 persones, va ser...
Sí, el dia de l'Euge, sí. Per tant, vull dir...
I quan parlem d'aquella temporada europea, Sarrià s'omplia els partits, però s'omplia, estava a rebentar.
Bueno, no, llavors aquella d'allò... Bueno, en una època, sí. En l'última, la de Glasgow, per entendre's...
La de Clemente, llavors, després va perdre.
Era Montjuïc. Estava amb Montjuïc, sí. No.
Que és un club que potser es tindria que fer un plantejament.
Ha de ser més ambiciós.
Hem de fer un pas endavant.
Ha de ser més ambiciós.
I ser un club dels que està, jo no dic que estigui cada any a Europa, però que estigui lluitant per estar a Europa.
Ha de ser més ambiciós. Ha de ser més ambiciós.
Exacte. I això li pot produir un creixement que ara no té, que ara se'l frena ell mateix.
Malgrat que això exigeixi invertir més diners.
No, clar.
Però ha de ser
més ambiciós.
Ha de ser més ambiciós.
No, i creus amb les famílies, Àngel? Les famílies aquí són importants, Jo no hi crec gens.
Amb
el Dani ja està fora, però continua sent un pes fort. I, per exemple, jo sempre dic, i és una cosa que no és la nostra incumbència, el president actual, el Collet, és el primer que té com a món, és antibarcelonista. I jo penso que això és important. Jo penso, és el meu punt de vista, és antibarcelonista, i això afecta aquest punt...
No ho sé.
És dolent. El Collet està claríssim que és antibarcelonista abans que res.
Això no afavoreix l'Espanyol?
Jo crec que no afavoreixen res. És un dels problemes de l'Espanyol amb els últims...
En canvi, hi ha hagut altres èpoques amb pitjors relacions.
No.
Amb pitjors relacions amb aquests personatges. Perquè jo recordo l'època del Miller, que fantàstic, un paio extraordinari, i precisament el Baró va ser president de la Lliga Professional també, de futbol, vull dir,
i amb el total recolzament del Barça.
Totalment.
Bueno, però tampoc varen brillar d'una manera espectacular en aquell moment.
Però estava l'Espanyol, estava allà.
Vull dir, que depengui l'èxit o no de
si és anticuleu o no, jo tampoc
crec que depengui d'això, vull dir, no, però bueno, cadascú tindrà la seva opinió respecte a la posició, respecte
a... No, jo l'Espanyol, el problema que li he vist que també és històric amb l'Espanyol i que s'està donant ara, amb això de les famílies que es diu, és de que hi ha una molta propensió a dominar, a controlar el club des de l'ombra, no donant la cara. Perquè el Dani Santillibre dona un pas enrere, es surt, però està allà. A la família Lara, en el seu moment, no s'hi vol posar, però està allà. I quan hi ha una decisió forta o així, són els que l'han de prendre.
Sí, sí.
Vull dir, hi ha una propensió històrica amb aquestes coses?
Sí, sí, sí.
A veure, l'Àngel, si vol respondre, aquí l'Àngel, que sempre ja està en minoria, avui l'esteu atacant,
Si
ell volgués...
Jo sóc una persona que...
Pot parlar de la Junta del Barça.
Que no he estat mai infiltrat, podríem dir, dintre de la... de l'organització ni de l'equip ni de la gent, i per tant desconec, no? jo ho valoro com un ciutadà, no? aficionat i prou, i per tant no, jo crec que, dit d'una altra manera, amb l'actitud i d'allò del partit d'ahir no té res que veure la Junta ni amb aquest ni amb el de l'Elche de l'altre dia. O sigui, jo ho mesuro molt pels resultats. Sí. Vull dir, no depèn d'aquestes...
Només per la vessant esportiva. El que passa és que a vegades la vessant administrativa influeix, també.
Sí. Però hi ha equips, no sé, que estan en crisi econòmica, i per exemple, no sé, podríem veure el Màlaga del seu moment, vull dir, fa poc, i doncs en canvi l'equip doncs ha funcionat, i vull dir que jo no crec que això arribi a tenir unes implicacions, allò, que pugui tenir implicacions, aviam si ets ambiciós i si fas els fitxatges adequats i no, i tal, i vull dir, això sí, pot tenir una incidència, però no s'haurà posat entrenadors per amiguisme.
No, en aquest sentit no.
Vull dir que jo desvinculo una mica...
Jo em refereixo a nivell de projecció de club. A nivell de projecció de club, que potser aquests personatges a l'ombra, en moments donat que el club podria haver donat un pas endavant, ho han frenat.
Sí.
Ho han frenat, però ells queden nets, perquè ells estan allà al darrere que ningú els veu. Però que en realitat, si busques els intríngulis, són els que han impedit que...
Sí, potser sí, però més problemes que, per exemple, que els que hi està havent amb la Junta del Barça, per exemple, vull dir, no, l'Espanyol no els té.
No els té o no són tan visibles.
I en canvi, vull dir, l'equip, vull dir, està primer, i una altra cosa és el bé, que va l'últim de l'altre. Però bueno, vull dir... que hi té incidència no es demostra en el camp. Que hi tingui incidència els problemes que tingui persones o funcionaments de la Junta i aquesta anterior o el que sigui. Vull dir que crec que hi són aquests problemes, i poden haver sigut, i poden ser-hi, i tal. Però jo ho miro pel comportament i l'actuació de l'equip, vull dir, i crec que que en la situació en què estem ara, dia d'avui i amb allò, no hi té res que veure l'actuació, ni el pensament, ni les decisions preses, ben preses o mal preses, o ben finançades o mal finançades de l'equip. Vull dir, aquí és el comportament d'un equip de jugadors i un entrenador que logren, doncs, amb el que tenen a la mà, amb el que en saben i amb el que d'allò, doncs, està en aquesta posició, està a vuitens, i amb una és, per mi és això. Jo ho miro pels resultats, vaja, no sóc capaç d'analitzar-ho perquè no tinc elements a la mà, ni conec les trifulques que hi pugui haver, ni les maneres de governar, per entendre'ns, l'entitat que hi pugui haver. Vull dir, no, perquè ho desconec, Sí.
Per tancar avui amb l'Espanyol, queden 7 jornades, Àngel, l'Espanyol és 8è, a 7 punts de les places que donen lloc a Europa...
A cinc diuen,
on creiem que pot acabar l'equip la temporada?
A cinc diuen del Màlaga, bueno, diuen els números del Màlaga,
de punts.
A cinc, i respecte al Màlaga, estem amb 3 gols a favor més que el Màlaga i 3 gols en contra més que el Màlaga. Vull dir que estem empatats. Vull dir, ara bé, el setè puesto donarà opció a d'això, vull dir...
Si guanya el Barça la Copa, deixa una plaça lliure.
Sí, bé, bé, bé. Jo espero que no es farà res en contra de poder trobar aquests, guanyar aquests punts, com per poder superar el Màlaga i si estigui. Espero.
Oh, té un calendari difícil, també. Home, sí. Té el Barça i el Madrid.
El Barça i el Madrid a casa.
Són...
I de 10, a 7 són 10, eh? A 10 punts de, del Villarreal, que és 6,
del Villarreal, que és, sí. Del
del sisè,
del Màlaga, que és el que pot
donar
opció. El
setè, que és el que d'allò, però, estarà, però no, no crec que sigui fàcil desembarcar amb el Màlaga, que està a 5 punts nostres. Eh?
No, el partit que es va guanyar Màlaga va ser important.
Ah, sí?
Va ser
sí.
Molt important. De cara, de cara a això, ara és quan es veu.
Ah, sí, sí,
perquè el Màlaga és el primer que pot ocupar aquest puesto de setè de l'Europa.
Sí, però d'un Màlaga que va ser capaç de perdre a casa seva amb nosaltres, però que el diumenge següent va ser capaç de guanyar el camp del Barça.
Sí, sí, exacte.
Vull dir que vol dir que el Màlaga és un equip, vull dir, que té la suficient inconsistència com perquè l'haguem guanyat, però la suficient inconsistència com per guanyem amb qualsevol. Bé, per tant, vull dir... Bueno,
són 21 punts que queden.
De si ens classificarem per Europa, jo no, ja no vull opinar.
L'Àngel, exacte, és un tema que no deu tocar.
Jo només sé que estem a 5 punts del Màlaga.
I el Barça
no serà fàcil.
Creus que guanyarà la Lliga, Àngel?
El Barça té probabilitats de guanyar-me.
Sí, home.
El que passa, el que passa,
les possibilitats que...
el que passa,
que l'Espanyol, per exemple.
El que passa que té que jugar en la segona part igual que la primera.
Doncs aquí ara el Josep Maria, el Jesús i tu mateix, Àngel, ens direu què va passar quina anàlisi feu d'aquestes dues parts.
Jo no estic gens d'acord amb les crítiques que hi ha hagut.
Pensava que era l'únic que anava a dir-ho, vale.
Segueix. Estic d'acord perquè, o sigui, el futbol...
Quan no em coincidiu sempre...
Jo no he estat el Neymar, jo no he estat el Suárez, no. Precisament l'entrenador té que treure algú, no? I aleshores aquí està el problema, no? Bé, jo per mi el Barça va jugar, inclús el canvi del Xavi el trobo molt raonable que vulguis refredar un partit que estàs guanyant, no? Aleshores, jo que he sigut precisament un crític molt fort del Piqué, no se li pot tenir en compte el fallo que va tindre quan porta una temporada extraordinària, eh? Aleshores, hi ha que ser coherent. Passa que la gent no sem gens de coherent i l'aspecte al futbol encara menys, no? Però vull dir, les crítiques no estic gens. Tens el Suárez que arrastra una sèrie de persones de jugadors cap a la banda quan es mou, el Neymar estava fallon, però tres tios a sobre d'ell tot el rato, la banda esquerra, per tant, jo veig, no... I el Sevilla, tenint en compte que el Sevilla porta una temporada extraordinària i a casa seva no havia perdut cap partit. Per tant, juga. I va fer dos gols de fallos de nostres. O sigui, imagina't. Vull dir que no... Amb les crítiques que hi ha hagut a través de tant de diari com de personal pel carrer, no hi estic gens d'acord.
Sí que és clar, però que la segona part no és com la primera.
No,
no és com la primera, però si t'agafes el partit globalment, jo crec que el Barça, el partit de Sevilla, únic que mereix són elogis. A la segona part fas una ensopegada, fas dos errors, et venen dos gols, però bé, davant tenies el Sevilla, no tenies l'Eibar, no tenies l'Almeria, tenies el Sevilla, i el Sevilla és un equip que juga i que aprofita les ocasions, i que si li dones una miqueta ho treu. Vull dir que, a veure, un empat, si no mirem el moment que estem de la classificació al final de Lliga i així, mirem un empat a Sevilla, analitzem el partit, això, a la jornada 17, i estaríem parlant d'un magnífic resultat. D'un magnífic resultat estaríem parlant. D'un bon resultat i un Barça que ha donat bones sensacions, perquè la primera part va ser espectacular.
Espectacular.
I la segona no va ser tan dolenta. Va baixar perquè el Sevilla va adoptar...
Va anar al ritme lent. Vull dir, la Firmino va fer el ritme necessari, suficient i capaç per dominar la situació.
Exacte.
Per dominar la situació. I la segona
va baixar el ritme i el va tenir el Sevilla. El Sevilla
bueno, d'acord que sí, però és que
no,
precisament perquè era el Sevilla no podia...
I tot i així, el que apuntava el Félez, que el Sevilla va marcar dos gols amb dues errades.
Sí.
I dos errades
a Bravo,
la de Bravo i la de Piqué.
Tampoc se li pot dir res.
No, a veure, és el que diu ell. Podem ara criticar el Piqué i el Bravo de que han perdut aquest partit o que per aquest partit es pugui perdre la Lliga? Jo crec que no s'ho mereixen. Siguem justos, siguem una mica equànims. I després, una altra cosa que volia apuntar és que, a veure, que el Madrid, que està envenent ara de que uf, que està recuperat i així, a veure, ha guanyat a un Almeria que no sé si vau veure el partit.
A l'Eibar.
Però és igual, podries haver posat al davant el Sant Cugat i no hauria fet, amb respecte al Sant Cugat, ho dic per la diferència de categoria. No hauria fet menys que l'Almeria. No hauria fet
l'Eibar, menys. L'Eibar,
Jesús. I a l'Eibar. No, parlo de l'Almeria, del 9-1.
Acumules les dues victòries.
I ara la de l'Eibar, que l'Eibar vaig veure el partit, vaig jugar la crònica pel diari així, vaig jugar el partit, i el, però és que ni defendre.
No, però només es va defendre, no va atacar gens.
No, és que no passava del mig camp.
Exacte.
I a sobre defenia malament.
L'Almeria cada vegada passava al mig camp.
Sí, i a sobre defenia
però,
malament.
Però esclar, ara darrere res.
Clar, a veure, siguem una mica quànims, vull dir, es pot valorar que el Barça ha perdut una oportunitat d'or per desmarcar-se així, però a veure, tampoc parlem de la pressió del Madrid, perquè jo veient el Madrid amb aquests dos partits tampoc el valoro, jo valoro anteriors partits, jo vull veure el Madrid davant del Sevilla, davant del València, que també té que jugar.
Uh-huh. Al final de la Lliga veure. Tots s'hauran enfrontat amb els mateixos equips.
Clar. Sí, el Madrid té que anar a Sevilla.
Amb els altres 19 Sevilla. Equips, per tant...
Té que anar a Sevilla.
Té que anar a Sevilla i també rep el València, em sembla que també...
Rep el València a casa i té que anar al camp d'Espanyol com a Barça. El mateix que té el Barça, té el Madrid.
El Barça, l'única diferència que té, que és el partit que sí que és clau, és l'Atlètic de Madrid.
Us heu descuidat que el Madrid també ha de visitar el Powerade Stadium.
Sí, no, tots. El Barça va a l'Espanyol, el Madrid també. El Barça ha anat a Sevilla, el Madrid també. El Barça rep el València, el Madrid també rep
el
València.
El Madrid té que anar al camp del Celta, i el Celta no és un equip fàcil, és un equip que té uns alts i baixos, però que si té un dia una mica fi, també pot complicar la vida. Vull dir que jo crec que encara d'aquí, amb aquestes 7 jornades que queden, és probable que el Barça perdi algun punt més, és probable, perquè, a veure, amb el València, amb l'Atlètic de Madrid pot passar, però és que jo estic convençut que el Madrid també perdrà algun punt.
Voleu una diferència, però? Els propers 4 partits, el Madrid el juga 3 a les 8, 1 a les 9.
Això sí que és fotut.
El Barça, Jesús,
a les 4,
saps que el juga a les 4.
Sí.
Aquests propers partits...
I un altre a les 4, també.
Són a les 4...
Ai, a les 6.
Excepte el del Getafe, jornada 34, que és a les 8.
A les 8, que és entre setmana.
Sí. Un horari, el de les 4, que és un horari, a veure, els que hagin jugat a futbol i així, jo, per referències, perquè he jugat amistosos, no he passat d'aquí, per referències, és un horari fatal.
Fatal.
És un horari fatal, perquè, a veure, et descompensa tota teu,
a mi no m'agrada.
La teva programació. Has d'esmorzar una hora que és diferent, has de menjar una altra hora que no és l'habitual, jugues a una hora que el cos físicament de qualsevol persona... està en un moment
de relaxació,
vull dir que has de canviar la teva activitat normal del cos, transformar-la, i és un horari fatal,
els
quatre.
Però això, estan els dos
no, no,
equips,
sí, sí,
eh?
Estan els dos equips. No, no,
dos equips.
No, em poso amb l'horari, perquè perjudiqui el Barça, perjudica el Barça. I perjudica el seu rival.
Sí.
Però que jo trobo
això.
Que és un horari que és nefast.
Sí.
Trenca
el
normal.
Com el ritme a Espanya, si siguéssim a la Premier, no és nefast, perquè la Premier a les 12 ja han dinat.
Sí, a la Premier se trencaria...
Ara quan tornem a l'horari europeu, després de fer la prova aquest estiu...
Aquí a Espanya tenim els nostres
horaris.
Aleshores
podem mirar de canviar horaris de partits.
No, però, clar, però aquí, Espanya que els, tens el teu horari, el teu ritme de vida, el teu ritme vital.
I de moment no és l'europeu, suposo. Com diu el Jesús.
Que clar, esmorzen fort.
No sopem encara a les 8.
11-12 esmorzen fort.
Ah, sí?
Sí.
El dia que juguen...
A les 4?
Esmorzen fort i prou.
I prou, sí.
Fan una menjada.
I aleshores, després del partit, a les 8 de la tarda fan.
Però clar, això canvia els teus bioritmes habituals.
Bé, sí.
A veure...
Ah, està bé que ho pregunti l'Àngel, perquè segur que també hi ha molts oients, doncs que és,
no, sí,
un d'aquells dubtes.
Aquestes coses que no se saben són interessants.
Que potser no es coneixen. Els dies que es juga a les 4 és esmorzar fort.
Sí.
I imagino que alguna peça
sembla
de
fruita. Sembla que són a les 11 o quarts de 12. Sí,
i encara que no siguis esportista, fes la prova. Vull dir, quan et fas alguna sortida d'aquestes de diumenge amb amics i que decideixes fer un esmorzar fort a Vilafranca del Penedès allà,
si dines,
amb mongetes i
botifarra
a les 11 del matí, el teu cos aquell dia...
Canvia.
Tu menges super a gust i tu passes molt bé, però el teu cos es revoluciona.
Sí,
I no, sense fer esport, sense fer esport en pla professional, doncs imagina't fent l'activitat esportiva a nivell professional.
L'Espanyol en el seu dia amb Escoquel no els hi donava sessions d'oxigen.
I no era una cosa, diguéssim, anti... no era droga ni res,
no, és normal.
Estan anant a la gent avui dia, aquella època, ostres,
tampoc eren els caraquillos que es prenien al descans els jugadors.
Sí.
Prenien uns combinats,
sí.
Va haver una època l'Espanyol que feia un combinat, perquè jo l'havia vist preparar, que hi havia cafè, conyac, llimona, un còctel I el descans es prenien allò.
I a la segona part sortien a jugar.
I no és que fessin cap il·legalitat, sí, no és que fessin cap il·legalitat, vull dir que es podia fer, que estava permès, no era cap cosa dolenta.
No.
Però es reactivava el jugador.
Tu l'havies provat, Jesús?
No l'havia provat, però de més d'aspecte de veure-ho, dius, uf, això...
I una tassa de caldo, també havia visió.
Caldo també se'n prenia. Una tassa de caldo.
Doncs bé, tot això ho dèiem perquè el Barça juga dissabte a les 4 amb el València, partit clau.
Home, sí, és un partit
i més clau, després de l'ensopegada de deixar-se 2 punts a Sevilla.
Sí, però penso que primer tenim el Manchester, el Paris Saint-Germain.
Sí, primer tenim la Lliga de Campions
aquesta setmana.
Aquest dimecres,
sí.
Que també jugarà l'Atlètic de Madrid amb el
dimarts.
Real Madrid. De moment recorden a Madrid que aquesta temporada les 3 visites de l'equip blanc al Calderón
no han resultat
satisfactòries pels...
No, aquests 4 partits que l'Atlètic s'han dut a la gata d'aigua no serà igual, això aquesta vegada.
I l'Atlètic tampoc està com està.
Exactament.
Ha baixat
molt. Els jugadors estan ara...
Us veig preocupats, per tant.
L'última fase de Lliga, l'Atlètic de Madrid ja està el que s'esperava d'un entrenador que crema els jugadors en la temporada anterior. Està claríssim això.
A Simeone no el veiem continuant?
Sí, continua. Crema els jugadors moltíssim. I ara es veu, s'està
veient. És a dir, alguns jugadors no els veurem.
Jo li faig que perdrà el tercer lloc i quart puestos de la classificació Lliga. Penso que perdrà el tercer puesto segur, eh? El quart ja en parlarem, eh? Ho vaig dir-ho ja dies enrere, això.
Però el Madrid pot ser que de llenya n'hi hagi forta.
De llenya n'hi haurà,
Augmentarà possiblement la dosis de...
Jo, tornant a la Lliga, al partit de València, és clau, però no és l'únic clau. Vull dir que encara que guanyi el Barça, jo insisteixo que amb els aquests partits aquests encara veurem moltes coses, eh? Uh-huh. I que podem veure el Madrid per sobre i després guanyar el Barça a la Lliga amb 3 punts d'avantatge o al revés.
Sí.
Vull dir que són 7 jornades
pot
haver-hi.
Jo, per exemple, tinc una cosa que estic content és, per exemple, de que el Madrid l'altre dia va recórrer la targeta del Cristiano. Això demostra l'ego personal d'ell, que va dir, prefereixo fer gols contra l'Eibar quan em poden ensenyar una targeta i no jugar un partit molt més important que pot ser Sevilla.
Que em costarà més fer gols.
Exactament. Vull dir, té claríssim que l'ego personal d'ell està per sobre de tot. I van recórrer la targeta, li van treure, perquè a més aquella jugada era penal claríssim, va ser l'àrbitre que va fallar, li van treure la targeta, però un altre club ja no hagués recorregut perquè descanses el dia a l'Eibar, que és més normal, i jugues contra el Sevilla o València tranquil·lament, no? I, sin embargo, ell ha recorregut la targeta per fer gols.
La mateixa setmana que no li treuen el del València, qui va ser la targeta aquí va ser la targeta amb una jugada que, bueno, també claríssima que no havia fet res al jugador
i no li van treure, sí,
no havia fet res i no li han retirat, vull dir que, bueno, això dels comitès ja és una altra pel·lícula, eh?
Parlant de grans jugadors, n'hi ha un que no podrà jugar contra el Barça aquest dimecres,
sí.
I aquí el coneixem bé, a més va tenir els seus conflictes amb Guardiola, que és Zlatan Ibrahimovic.
Que se n'ha perdut diversos ja contra el Barça, em sembla, de partits.
Aquest cas, recordem ara mateix, per sanció.
Em sembla que s'està plantejant anar a la Lliga d'Estats Units, alguna cosa així, perquè ara no podrà jugar fins als últims 3 partits de Lliga amb el Paris Saint-Germain per culpa de la bestiesa aquella que va fer la partida aquest, no? I aleshores ja els francesos són molt seus i no li perdonen, això no, que va dir. No li perdonen i són molt seus els francesos, sí. I em sembla que ell s'està plantejant ja fotre el camp, eh?
Recordem que va dir país de merda, no?
País de merda, sí.
França era un país de
això,
merda.
Dius això a França i...
A França.
Sí.
Ostres, a França, no menys. I penso que s'està plantejant ja el marxar, eh? Inclús sé que s'està... Van dir alguna cosa, si està buscant casa o no sé quin lloc va ser. A Mònaco. Volia anar a Mònaco.
Una eliminatòria que jo crec que el Barça traurà endavant.
Sí, penso que sí.
Champions.
Sense Ibra o amb Ibra al Paris Saint-Germain.
Jo crec que amb Ibra o sense Ibra.
Hi ha un altre també per jugar. Hi ha un parell.
El Barça està a semifinals, Jesús?
Jo crec que sí.
Jo crec també
que sí. A veure, jo crec que el Barça és molt superior al Paris Saint-Germain. És super, bueno, molt superior, potser no siguem tan agosarats, però que és superior al Paris Saint-Germain, jo crec que sí.
Àngel, imagino que si pots... Per poc que sigui, també el seguiràs.
Ah, sí.
Aquest dimecres al partit.
No, i tant, que sí. Així és com he seguit, de que el Llagostera s'ha classificat 8è com a espanyol, ella segona i nosaltres de primera, doncs el Llagostera, i el Girona va perdre, però està segon, empatat amb 3 més en la segona posició d'allò.
Victòria del Sabadell amb remuntada, sí. I comentava abans de passar de l'Àngel, derrota del... Barça ve
a Mini, per mi va fer un gran partit
amb el Betis i Cué ara mateix.
Sí, jugadors inexperts, repetim el mateix de tota la temporada,
que estem dient.
Jugadors massa joves, però van plantejar un gran partit i no oblidem que no em va agradar l'actuació arbitral, perquè El reglament diu molt clar que faltes reiterades és targeta groga, i el Betis va fer una quantitat de faltes reiterades que per això va primer. Vull dir que allò, això és una de les coses que al món de l'arbitratge es manté, l'equip que va primer té molt més ajudes que no passa sempre que no passa anar al mitjà de la classificació, i en aquest cas faltes reiterades al Betis no es va pitar.
Doncs bé, de totes formes, jo crec que com a Barça B es demostra que l'Eusebio no tenia cap culpa de res, eh?
No, exacte, claríssim.
Aquest problema d'aquí, que és un club com el Barça amb un filial, destituir l'entrenador, ja em sembla una mala política.
Bueno, falta un canvi. Ja saps que és més fàcil
treure
un sobre la partida.
Però a veure, jo no sóc tècnic i el canvi veies que no era problema d'entrenador. Jo a veure, si segueixes el Barça bé, es veia que no és problema d'entrenador.
Sí, però no es podia adreçar, eh?
Molt més profund.
I com a dirigent de club et puc dir-te que és més fàcil treure l'entrenador, una persona, que no treure'n 25. Que sóc partidari, a vegades sóc partidari, jo ho he comentat moltes vegades, això. Seria capaç de canviar una plantilla i deixar l'entrenador. Però això és inviable.
Sí, no, però jo no dic ni una mesura ni l'altra. Jo dic aguantar la temporada, perquè no fa res, si es té que baixar, es baixarà.
Ja, es causa amb un sistema que no hi ha dinamisme, no hi ha...
Què ha portat Vinyals, de nou?
Bueno, una miqueta més d'alegria sí que l'ha portada, eh,
major? Alegria, sí, però sí, sí, amb alegria no es guanyen
hem,
punts.
Hem empatat partits que abans... Bueno,
estem pitjor de com estàvem, com a classificació.
No, però no. Com a joc no, eh?
No
vam guanyar camp de l'Sporting, no es va guanyar per mala sort. Va fer
però pals. Jo no és una crítica ara contra el Vinyals, no? És una crítica contra la situació de que jo crec que amb un filial, un canvi d'entrenador, no és un club normal. Però, un filial és un filial.
Un filial, però, un filial a Espanya. No fotem, no és el mateix, eh? Un filial d'Espanya que estem competint a la segona divisió, perquè aquí no hi ha capacitat de fer una lliga de filials com deien la Premier.
Però ja sabem
aquí, aquí hem de competir per nassos. Els altres equips no volen filials.
Sabem que Barça i Castilla i així són equips que estan 2-3 anys a segona, cauen, tornen a pujar. Ho sabem, és algo cíclic.
Sí,
i que s'ha d'assumir.
Josep Maria, Jesús, Àngel... Partit dimecres, a 3:15 de 9, Paris Saint-Germain-Barça, després ja arribarà el cap de setmana, els culers a les 4, al Camp Nou, a l'Espanyol jugueu divendres, Àngel, al Camp del Llevant a 3:15 de 9, i sense oblidar que el proper cap de setmana, 25 d'abril, també en horari de les 4 de la tarda, l'Àngel deia abans, serveix pels dos, Barça, Espanyol-Barça,
Espanyol-Barça.
També serà un partit dels 7 que queden, com dèiem, en aquest final de jornada. Mira, avui ara repassava temes que ens han quedat per comentar, la renovació de Dani Alves, si continuarà o no continuarà, però vaja, crec que aquest és un capítol.
No.
Jesús, Josep Maria, que l'aniríem escoltant, almenys ahir el jugador ho va dir, fins a final de temporada no vendrà cap decisió.
Sí.
I també divertides, no?, sorprenents, les declaracions que va fer Mathieu sobre aquesta reticència que tenia una mica, creia Gerard Piqué a l'inici amb ell, però vaja... Ara sembla que prou consolidat Mathieu viu un dels millors moments, no? Des que va fitxar pel Barça, i aquí els gols també ajuden.
El d'Alves és extraordinari, eh? És una cosa... No hi ha cap representant que surti a la televisió ni al diaris a fer... Surt la seva representant, que és la seva estona. Sí, és una miqueta...
I no és presidenta del Sant Andreu, també.
Així es va el Sant Andreu.
Estan punxant el Sant Andreu.
Així estava el Sant Andreu. Precisament, el president del Barça el divendres em va dir que la realitat, que no volen desmentir-ho ells, és 2+1.
Sí.
Ningú parla de calés, ni del representant de l'Alves ni el Barça, però els anys sí que són 2+1, i l'Alves diu que no.
Ell en vol 3, no?
Sí.
Seria aquest el tema. Doncs ho deixem aquí, que per cert cap de setmana de rècord mundial de la cursa del Corte Inglés. Feu bona cara, per tant entenc que no hi heu participat.
Estaríem bufant encara.
A tots tres, Àngel Casas, Josep Maria Fela i Jesús Galindo, gràcies, bona setmana i fins dilluns de la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.